Estel.
La fisioteràpia tal com és, amb les mans i la veu de Lluís Delgado.
Bona tarda, passa mig minut d'un quart de set. Us parla Ignasi Miranda. A les vies de so tenim el Mario Ramírez i a la producció la Blanca Aranyó. Moltes vegades els pacients arriben a una consulta de fisioteràpia i expliquen que tenen com uns nusos que els provoquen dolor o sensació de calor. Potser no es diu sempre amb aquestes paraules, però la idea és així. També diuen que són com punxades. Normalment no són altra cosa que contractures musculars, que són això i no pas altres coses en les quals tots podem pensar quan de vegades parlem d'aquest concepte, el de contractura. Són molt comunes i no acostumen a ser greus si no és que no es tracten adequadament. El motiu pel qual parlem de nus, per referir-nos a aquest problema, és que en molts casos les contractures són palpables a través de la pell, com si fossin uns bonys o nusos, per això diem també nusos. D'aquest tema de les contractures parlarem avui amb el nostre expert, Lluís Delgado, en la nostra proposta setmanal, la nostra cita amb la fisioteràpia, per a la qual comptem amb la vostra participació. Si voleu trucar-nos a partir d'ara i fins a 4:45, aproximadament, al telèfon 93 409 2771 o al 93 409 2772.
La fisioteràpia tal com és. Un programa a partir de la feina d'uns professionals que vetllen per la teva salut.
Senyor Lluís Delgado, fisioterapeuta, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda a tots els oients.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres un divendres més. Primer de tot, què és una contractura?
Molt bé, bueno, com tu has dit al principi, és una de les consultes més freqüents que tenim tant als hospitals com a les consultes privades dels fisioterapeutes, perquè és una alteració de la, del normal funcionament d'un múscul o d'un grup de músculs, no? Llavors, no és més que una contracció exagerada de les fibres que formen aquest múscul o aquest grup muscular i que se perpetuen el temps. És a dir, una contracció exagerada d'una hora no és una contractura, però quan dura dies i dies i dies, llavors sí que parlem de contractures. I sí que és veritat que de vegades el pacient ens refereix a això, tinc com un nus, tinc com un bony en una zona determinada, principalment de l'esquena, però que es pot produir allà on hi hagi múscul. Per tant, a tot el cos pot haver-hi contractura muscular. I és això que diu, tinc com un bony, un nus, que em provoca dolor, tinc aquí, assenyala amb el dit normalment, no amb la mà, sinó amb el dit, així. És com aquí, ho tenim bastant localitzat, i sí que és veritat que altera el funcionament normal del múscul. Normalment, quan sona en zones cervicals, doncs moltes vegades sí que refereixen marejos, com una cosa així, formigueig o sensació d'adormiment. Llavors, això sí que provoca, normalment és el que provoca la consulta. Tinc com un formigueig, tinc com una cosa aquí, què passa? És algo raro que jo no he notat fins ara, què és el que està passant? Venen com una mica espantats per aquest tema, però realment al final són contractures musculars, eh?
Per què apareixen? Aquesta qüestió em sembla que és fonamental perquè les causes ajuden.
Són molt diverses.
I, per tant, el pacient explicarà si ha fet un exercici brusc, si ha carregat pes, etc.
Correcte, correcte. Pues les contractures musculars poden sorgir per molts motius i per, de moltes formes. No? Normalment, quan exigim un esforç superior al que aquest grup muscular està acostumat a fer, és a dir, per exemple, estem carregant normalment a la fàbrica carrego 10 quilos cada dia i no m'ha passat res, però és que ahir vaig carregar 20 i noto que això em fa mal. Clar, ha superat l'esforç normal d'aquell múscul, per tant, pot aparèixer. Realment, la contractura muscular és un mecanisme de defensa del cos, és a dir, impedeixo que aquest múscul continuï treballant per intentar començar la fase de recuperació muscular, no? Llavors, a vegades, també és veritat que en algun procés gripal, en algun procés que ha cursat amb febre, això, quedem com debilitats, intentem retomar de seguida la nostra activitat normal, és a dir, he passat una febre, l'esportista o la persona que fa esport, he passat un procés gripal, però jo corria 10 quilòmetres abans, doncs avui que ja estic una mica millor, que em trobo bé, vaig a fer els 10 quilòmetres que em tocaven. Per tant, tenim contractura muscular per sobreesforç, perquè estem una mica més dèbils. El sedentarisme, la gran creu de la societat actual, en la qual pràcticament no es movem de la zona de treball, això comporta una debilitat molt important, sobretot pèlvica, a nivell lumbar també, amb males postures que tenim contínuament de forma amb la sedestació quan estem sentats. Això provoca que la musculatura, primer, no treballi bé, després que comenci un procés de debilitació, vale? I llavors en aquell moment és quan nosaltres intentem, pues, a vegades el típic, m'he quedat clavat, però només estava tancant la porta del rentavaixell, m'ha ajupit un moment i m'he quedat clavat. Això és una contractura brutal, brusca, aguda, però que ha vingut deguda a que aquest múscul està debilitat i que no pot fer la seva funció normal. Tancar la porta d'un rentavaixell és una cosa fàcil, ràpida, sense...
No és un esforç.
No és un esforç, però ens quedem clavats. Hòstia, com ha pogut ser això?
Pues això. Hi ha una manca d'entrenament per al moviment, per entendre's.
El múscul ha quedat debilitat, no perd la seva capacitat de funció i llavors tenim aquest problema. A vegades també sí que es pot provocar per això, per un procés que nosaltres diem d'alta velocitat. És a dir, faig un esforç molt ràpid, cau el got i el tinc que enxampar al vol, pap, estiro el braç i de sobte... Ai, aquí el braç, un dolor molt important, molt agut. En principi serà un procés agut, però si continua més de 10-12 hores, ja comença la contractura muscular. I sí que és interessant, moltes vegades, també els fisioterapeutes ara comencem a entrar en aquesta dinàmica d'anàlisi profund de lo que passa, de tots els mecanismes que tenim al cos, i moltes vegades una mala alimentació, una mala hidratació, provoca contractures musculars. És a dir, el múscul, quan funciona, crema energia i provoca calor. Tot mecanisme que crema provoca calor. Si el cos no està ben hidratat, aquest calor no es dissipa bé, aquests productes metabòlics no s'eliminen bé i llavors apareixen contractures.
Uh-huh. Una altra qüestió, senyor Luis Delgado. Com es formen les contractures?
Doncs bé, com et dèiem abans, la contractura es realitza quan fem un esforç físic, ja sigui d'elevat volum, d'una carrera de fons, o en un moment d'un estirament molt important, una alta velocitat. I el que passa és que en aquest procés que, com en comentàvem abans, es crema energia, si es creen metabolits, productes de rebuig, el cos no és capaç de fer-ho, la sang no arriba aquí, llavors no hi ha una irrigació suficient d'aquest perquè es renti, perquè s'eliminin aquests productes de rebuig i el cos comença a acumular toxines en aquesta zona. Aquesta zona irrita les terminacions nervoses que provoquen dolor i aquest dolor el que fa és que el cos reaccioni augmentant el to muscular. És a dir, que el múscul quedi contraigut durant molt de temps perquè no pot eliminar les toxines de forma adequada. Llavors, què passa? Que aquest to és un cercle viciós. Aquest to augmentat, aquest encara provoca que hi hagi més acumulació de toxines, amb la qual cosa apareix la contractura, que és això, continuada en el temps, que és molt important que quedi clar que és una cosa que dura 2, 3, 4 dies, una setmana.
Bé, hem conegut alguns factors de risc importants per entendre les contractures i ara li preguntem, senyor Delgado, com podem evitar les contractures?
Doncs aquesta també és una pregunta que normalment a consulta diuen, bueno, però ja ara la tinc, però i per què puc fer perquè no em torni a passar això?
Exacte. Bé,
hem de tindre en compte que principalment és molt difícil previndre una contractura perquè a vegades són moviments que no ens adonem de com la fem i això, i apareix. Però sí que és veritat que hi ha diverses coses que són bastant fonamentals. Per exemple, quan fem esport, intentar fer un bon escalfament abans de treballar de forma intensa. És a dir, no podem arrencar el cotxe i posar-lo a 200 de seguida. Hem d'anar a fer un bon escalfament, preparar-ho, perquè així d'aquesta manera també prevendrem l'aparició d'aquestes contractures. Anar augmentant progressivament la intensitat de les càrregues, és a dir, començo a treballar en un lloc, em diuen que tinc que agafar 25 quilos, però el primer dia no l'agafarem 25 quilos. Intentarem començar primer amb 5, després amb 10, anar preparant aquesta musculatura per assolir l'objectiu en aquell moment. ¿Vale? Llavors, sobretot, en acabar... Això també intentem fer aquesta prevenció inclús amb els centres laborals, amb les companyes, amb els companys. Quan acabem de treballar seria molt, molt, molt interessant fer estiraments de descàrrega. Això jo crec que les baixes per temes d'esquena, etcètera, etcètera, baixaríem en un tant per cent molt significatiu, perquè és que acabem de treballar durant 8 hores, hem estat fent un esforç important i ens anem a casa i continuem treballant. a casa, però el múscul no descansa. Llavors, si no fem un estirament interessant, i és bo agafar-ho com a rutina, acabo de treballar i perdo 5 minutets en estirar el que jo he estat treballant. Si són els braços, o l'esquena, l'esquena, les cames, les canes, i això també ens ajudaria molt a previndre el tema de les contractures. I, per últim, que és molt important també des del punt de l'ergonomia que treballem els fisioterapeutes, doncs tindre una postura el més adequada possible al lloc de feina on estem treballant. És a dir, estem sentats molt de temps, intentar mantenir una bona postura, i en parlarem en algun moment
de com seure bé.
De com seure bé, de com estar, de com treballar aquestes coses perquè el múscul no acabi cansant-se i provocant una contractura. Intentar adequar el més possible els llocs de feina, etc, etc.
Avui amb Luis Delgado, la fisioteràpia tal com és. Parlem de contractures, de com evitar-les, de les causes que les provoquen, de com es formen i què es pot fer. Ara ho comentarem. Abans us recordem que podeu intervenir, amics oients, en directe. Ens podeu trucar per dir la vostra al 93 409 2771 o al 93 409 2772. 93 409 2771 o 93 409 2772. Bé, i quan ja tenim la contractura, que deia vostè, senyor Delgado, què fem? Què hem de fer? Perquè, clar, amb la contractura ja no podem tornar enrere. Però hem de fer alguna cosa perquè això no empitjori.
Efectivament.
Perquè segons com tractem una contractura, pot complicar-se.
Es pot perpetuar i podem estar tractant contractures 4, 6, 8 mesos i no tindre els resultats adequats o necessaris, i a vegades amb 2-3 sessions de fisioteràpia aquest dolor pot desaparèixer. Llavors, el que és més important, jo penso que és que, evidentment, s'ha de tractar, una vegada que apareix, s'ha de tractar aquesta contractura, i fer-ho de la nostra manera. Ai, mira, m'ha dit un amic, ai, no sé què, pues mira, anirem a no sé on. Això és molt perillós, perquè si no ens posem en mans d'un fisioterapeuta col·legiat que sap què ha de fer i com ho ha de fer, podem encara agreujar més aquesta contractura. És a dir, podríem tindre problemes importants, no vitals, però sí que podríem acabar fent una trencada de fibres o alguna cosa important que encara agreujaria més. Llavors, el millor, anar a un fisioterapeuta que faci una anamnesis correcta, una bona avaluació de per què ha sigut aquesta contractura, en quin moment de la contractura estem, si és una fase que fa 24-48 hores que és, o tenim una contractura que ja fa molt temps. A vegades jo he tingut pacients i tenim pacients que venen amb contractures de fa 6 anys que em fa mal aquí. Escolta, 6 anys i no has anat a cap lloc a veure-t'ho? Bueno, pensava que em passaria. Home, si als 6 anys no ha passat, potser toqui anar a veure un professional que et faci alguna cosa, no? Llavors, important anar-hi a veure un professional, un fisioterapeuta qualificat, que ens faci una bona anamnesis, comenci a fer el tractament adequat. Sobretot, molt important també, si es senten, si, com es notes, com punxades, sensació de descàrrega elèctrica, formigueig o que s'adorm una extremitat, llavors es comença a ser una cosa una mica més ràpida de consulta, perquè llavors és que estem comprimint algun plexe nerviós o algun tema vascular. Aquesta contractura, que no hem comentat, però entre els músculs passen artèries i venes, que són les encarregades de portar la sang a llocs, i passen plexes nerviosos, és a dir, els nervis atravessen els músculs. Llavors, si notes formigueig, és que hi ha un bloqueig nerviós, o pot, aquesta contractura està impedint que l'impuls nerviós arribi on ha d'arribar i notem sensació de formigueig. O si se'ns adormen les mans, llavors potser és que no arriba la sang suficient en aquell lloc per culpa realment d'una contractura, o sigui que pot passar. I com comentaven, si el dolor aquest que tens fa més d'una setmana no se'n va, hem d'anar a visitar a un fisioterapeuta important. I també és veritat, moltes, això ja com a prevenció, no? Pren-te allò que m'ha anat molt bé a mi. No, cuidado, perquè el que m'ha anat bé a mi potser a tu no et va. Inclús el tractament de fisioteràpia que jo puc fer a tu, potser a l'altra persona, ho hem comentat moltes vegades, ha de ser diferent per com estigui la persona, per com sigui la seva alimentació, per els seus càrregues de treball, etc, etc, o els seus objectius, tant esportius o laborals. Per tant, cuidado sempre en fer coses que es recomana gent que potser amb la més bona intenció ho fa, però no té els coneixements necessaris per fer-ho.
L'estructura corporal de cada persona, no? No és el mateix una persona alta, més prima, més grassa.
I influeixen, nosaltres tenim en compte tot. l'estructura corporal, el tipus d'esport que fa, el tipus de feina que fa, quins moviments són els que fan, com seu, què menja, com... Tenim en compte molts factors a la primera visita com per intentar donar el tractament més adient a aquella persona. A vegades tractem contractures musculars d'esquena, que el pacient refereix d'esquena, les tractem per davant, amb un tema visceral, amb tractaments sobre la panxa. I diu, però si és que a mi... No, el problema està aquí, perquè amb l'anamnesis m'ha sortit que potser un pilar diafragmàtic o alguna zona relacionada íntimament amb la part de l'esquena, però realment el problema s'ha de tractar per la part de davant. Amb la qual molt important, torno a insistir, a la visita a un professional col·legiat.
Bé, i per acabar, què fa el fisioterapeuta en els casos de contractures, un cop diagnosticats?
De forma molt general, perquè diem que hem de fer una anamnesis molt individualitzada del pacient i de quin és el problema, normalment el tractament de les contractures musculars és aplicar escalfor, que el que fa és baixar el to muscular, en relaxa. Moltes vegades inclús demanem al pacient, quan és estiu, sobretot, que vagi a prendre el sol, perquè el sol també augmenta la temperatura corporal i fa que baixi la tensió d'aquest múscul, amb la qual demanem sempre al pacient un tractament de termoteràpia, ja sigui nosaltres en consulta amb infraroig, microones o algun altre tipus de material que utilitzem, o si no a casa, l'esterilla, bossa d'aigua calenta, per anar continuant perquè el tractament no només dura l'hora de sessió que tenim, sinó que ha de ser un tractament continuat. Els massatges, evidentment, tractem les contractures principalment amb massatge, que el que fa és que estova el múscul, perquè ens entenguin les persones. Va, tornem a baixar el to, ajudem a que aquest rentat, aquestes substàncies metabòliques de rebuig que s'han creat, s'eliminin, vale? I intentem tot això amb aquestes tècniques, doncs que tota, no només la musculatura afectada, sinó que ja l'adjacent, a partir de les 48 hores de tindre una lesió, músculs adjacents ja comencen a funcionar de forma anòmala, no acaben de fer la seva funció perquè intenten ajudar i protegir el múscul aquell que s'ha lesionat. Llavors, i a vegades doncs, tenim una sèrie, un ventall de tècniques com som l'embenat neuromuscular, les tècniques osteopàtiques, estiraments, normalització miofacial, també s'està treballant molt, està molt de moda actualment, que no només tracta la musculatura, sinó que l'embolcall aquell de la musculatura, que és el teixit connectiu, que és la fàscia, també la tractem i intentem que els plans de lliscament entre múscul i múscul quedin més lliures, amb la qual el múscul pot treballar una altra vegada d'una forma molt més natural, de forma molt més flexible, amb la qual facilitem el múscul, el moviment normal de la musculatura, i evitem i intentem baixar aquesta contractura. Sí que és veritat que moltes vegades el massatge descontracturant és dolorós, això també s'ha de dir, fa mal, intentem que sigui un dolor controlat, però a vegades, inclús a vegades també el pacient es refereix a apreta'm, que em fa mal, però em dóna gust. M'agrada aquest mal que em fas, perquè sento que em descarrega. És veritat, hem de treballar, segons si la contractura és molt profunda i fa temps que hi és, hem de treballar d'una forma una mica, no s'espantin els oients, agressiva, per arribar a la profunditat d'aquestes fibres musculars que estan tan lesionades, tan contracturades, i hem de fer una mica de mal, però amb l'escalfor i això, i amb els tractaments després, aquest mal dura 12-24 hores, i realment la sensació final d'estar bé, d'estar agradable, d'estic com alliberat, realment ara em puc moure bé, crec que compensa tot el dolor que pugui fer un fisioterapeuta.
Però que quedi clar que els primers dos dies, més o menys, no s'esperi ningú la millora precoç, sinó que normalment hi ha una miqueta de remou tot
sí,
per dins, no?
Sí, realment es remou, es treballa intens, es treballa profund, i això ho pots acabar de dir que et fa mal aquestes 24-48 hores, però que realment després notes això, notes una gran milloria. Per tant, dir als oients que tenen contractures, que visiten a un fisio i que no esperin a tindre contractures de 2, 3, 6 mesos de dolor, quan això en una sessió o dos es pot solucionar, eh?
Doncs ànims als qui tinguin qualsevol incidència que pugui ser muscular i que fàcilment vegin associada o no, però normalment sí que poden veure associada sí. A un esforç o al sedentarisme, que això potser costa més de veure, no?
Costa, però s'ha d'intentar solucionar, hem d'intentar moure'ns el màxim possible.
Si passem 8 hores asseguts, cal passejar a la tarda, per exemple.
Cal no estar les 8 hores assegut i canviar de posició contínuament. També. Cada hora com a mínim.
Moltes gràcies, senyor Luis Delgado.
A vosaltres.
Un divendres més per presentar-nos la fisioteràpia tal com és. El proper divendres, més temes aquí a Ràdio Estel. I per Sant Jordi, ja sap que serem a la Plaça Nova, al costat de la Catedral de Barcelona. Allà ens podrà visitar.
Allà estarem i compartint aquella jornada tan especial amb tothom.
Molt bé, gràcies, senyor Luis Delgado. Fins divendres vinent.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots els oients de Ràdio Estel.
Passen ja 5 minuts de 6:45, una selecció musical breu, i a 6:45 la pregària de vespres des de Montserrat. Seguim acompanyant-vos. La fisioteràpia tal com és torna divendres vinent a 6:45.
La fisioteràpia tal com és. Un espai de conversa, formació i participació sobre els tractaments d'exploració i massatge que el cos necessita.
Ràdio Estel.
Cada dia, a 12:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%, la nova app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel, gratuïta i nova. Baixa-te-la. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Aquest diumenge 19 d'abril, tercer diumenge de Pasqua, en directe a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà la missa amb els voluntaris de Càritas Barcelona i altres entitats, que es farà a la Basílica de la Sagrada Família i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Recordeu, serà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4. Ràdio Estel.